Bona tarda, són les 6.
Uniseguit, l'actualitat del dia en 30 minuts. Amb Diana Silva.
Fa poc més de 3 setmanes a la Marató de TV3 dedicada a les malalties mentals escoltàvem això.
La imatge que jo tinc d'aquell moment és jo al mig amb moltes cordes que em tibaven. Cordes que em tibaven a tot arreu. Vine cap aquí, ves cap allà, fes això, hauries de ser. La paraula era hauries, jo dic que a mi em va matar l'hauries de. Hauries de... I jo ho anava entomant com a una obligació fins al punt de que vaig dir viure's molt cansat. Jo no puc viure. No puc viure de la manera que se m'exigeix viure. De manera que necessito descansar, descansar, descansar. I l'única manera que em garantia un descans absolut era marxar.
Ella és la cuinera Ada Parellada i avui, que és el Dia Mundial de la Lluita contra la Depressió, li preguntarem què passa quan per fi fas el pas d'explicar que ets una de les 300 milions de persones al món que ha patit o pateix una depressió. Abans, però, comencem pels titulars. El preu dels tests d'antígens estarà regulat a partir d'aquest mateix dissabte. Així ho ha anunciat aquest matí la ministra de Sanitat, Carolina Darias. Pere Juventí, bona tarda.
Bona tarda, Diana. Sí, l'executiu espanyol també ha autoritzat que tots els majors de 18 anys es puguin punxar la tercera dosi de la vacuna contra la Covid. Això sí, a Catalunya l'última decisió depèn de la Conselleria de Salut.
Les escoles concertades alerten que estan tenint dificultats per trobar substituts davant les baixes per Covid que hi ha entre el professorat.
Educació ha hagut de fer més de 4.000 substitucions de professors en 4 dies i això està deixant les borses de substituts de les escoles concertades buides.
Sony ha comunicat que no participarà de forma presencial en l'edició d'aquest any del Mobile World Congress.
És la primera baixa, gran baixa, com a conseqüència de la pandèmia que rep aquesta edició del Mobile, que de moment se celebrarà tal com està previst entre el 28 de febrer i el 3 de març.
I pel que fa als esports, Carla Buigas, bona tarda.
Bona tarda, Diana.
El Barça cau per 2-3 davant el Real Madrid a la semifinal de la Supercopa d'Espanya, però amb el cap ben alt.
El Barça va presentar un joc millorat, dominant en gran part pels joves de l'equip. Tant Xavi Hernández com Joan Laporta estan contents del canvi, però són conscients que encara queda molt de camí.
Punt i seguit.
Abans de repassar el més destacat, fem una ullada com tenim el temps. Jordi Miralles, bona tarda.
Hola, Diana, bona tarda. El temps hem embarcat per l'anticicló i un dia més ens obliga a parlar altra vegada d'un ambient força assolellat. El que resta de dia d'avui lluirà el sol i les temperatures que ja s'han recuperat respecte a les que teníem a primeres hores del matí. De fet, s'esperen avui màximes de 8 a 14 graus i la previsió per demà ens indica el mateix. Un matí molt fred, amb temperatures sota zero a bona part de Catalunya, tret de la costa, i valors de menys de 5 graus negatius en àmplies zones de l'interior del país, que podrien també arribar ben bé fins al prelitoral, sobretot el de Girona. Serà un dia, com dèiem, de sol i amb temperatures diurnes com les d'avui. De cara al cap de setmana augmenta una mica més la nuvolositat i dissabte pujaran lleugerament les temperatures.
El preu dels tests d'antígens estarà regulat a partir d'aquest mateix dissabte. Així ho ha anunciat aquest matí la ministra de Sanitat, Carolina Darias.
Que l'acuerdo adoptado por consenso, por unanimidad, ha sido el de fijar el precio de venta al público máximo de los test de antígeno para autodiagnóstico a 2,94 euros. Esta resolución se publicará mañana y entrará en vigor al día siguiente su publicación, por tanto, este sábado.
Per tant, ja ho heu sentit, els tests d'antígens costaran com a màxim 2,94 euros.
La comissió interministerial ho ha decidit aquest matí després que l'alta demanda durant les festes de Nadal provoqués una escalada en els preus. En alguns casos s'havia arribat a pagar 30 euros per aquestes proves diagnòstiques a les farmàcies.
L'executiu espanyol també ha autoritzat que tots els majors de 18 anys es puguin punxar la tercera dosi de la vacuna contra la Covid.
El Ministeri de Sanitat amplia d'aquesta manera l'estratègia d'immunització de la població cap als sectors més joves de la societat. Això sí, l'última decisió d'obrir la vacunació a totes aquestes franges a Catalunya depèn del Departament de Salut, que encara no s'ha pronunciat.
Mentrestant, Educació seguirà fent test d'antígens als alumnes de primària, contactes d'un positiu a l'aula, tot i la demora en el procés, i reivindiquen que Catalunya és l'única comunitat que ho fa.
Defensa que perquè la farmàcia faci la prova cal que el positiu figuri en el sistema, que pot trigar 2 hores. El departament també treu pit dels canvis que hi ha hagut perquè es cobreixin les baixes més ràpid.
Tot i això, les escoles concertades alerten que estan tenint dificultats per trobar substituts davant les baixes per Covid que hi ha entre el professorat.
Ho ha explicat el secretari general de la Federació d'Ensenyament de la USOC, Pere Forga, en una entrevista a l'Estel Migdia.
Nosaltres hem defensat la importància de la presencialitat, però la presencialitat ha d'anar de la mà de la seguretat. Clar, pot arribar un moment que l'estructura no permeti atendre l'alumnat que està a les escoles perquè la gent estigui a casa i no es trobi substitut.
Educació ha hagut de fer més de 4.000 substitucions de professors en 4 dies. Forga ha explicat que això està deixant buides les borses de substituts de les escoles concertades, ja que els professors prioritzen els centres públics per no perdre punts a les llistes d'interins.
Sony no participarà de forma presencial a l'edició d'aquest any del Mobile World Congress com a conseqüència de la pandèmia.
Segons ha avançat aquest dijous CERT Catalunya, fons de l'empresa han explicat que encara no han decidit si presentaran, si prendran part, de forma virtual o quina forma serà la que hi tindran, en aquestes novetats per presentar aquestes novetats de la marca del 2022. Sony ja va cancel·lar la seva presència en aquestes dues edicions anteriors per la pandèmia. Per ara és la primera gran baixa per aquesta edició del Mobile World Congress. Cada moment se celebrarà tal com està previst el dia del 28 de febrer al 3 de març.
I aquest matí ha tornat a passar. Els Mossos d'Esquadra han executat el desallotjament de la nau ocupada de Badalona i han dispersat les persones que s'hi concentraven.
Un centenar de persones feia 2 anys que ocupaven l'espai i molts d'ells provenen de l'antiga fàbrica que es va incendiar a finals del 2020 i que va provocar la mort de 5 persones i va deixar 20 de ferits.
Fa una hora, l'alcalde de Badalona, Rubén Guijarro, ha aclarit que l'Ajuntament no havia demanat cap moratòria del desallotjament.
Segons el socialista, aquest no és un problema que afecta només a Badalona i, per tant, demana solucions compartides. El consistori no va fer res per evitar el desallotjament. Sobre això, Guijarro s'ha justificat dient que si haguessin demanat una moratòria només hauria servit per allargar la situació insalubre en què vivien.
Les persones que avui han estat desallotjades de la nau no hi vivien allà i malvivien en unes condicions absolutament infrahumanes. En cap moment aquest govern ha demanat una moratòria d'aquest desallotjament. Demanar una moratòria suposava exposar-los més temps a aquestes condicions de vida.
També ha insistit que des de Serveis Socials s'ajudarà a totes les persones afectades. Els habitants de la nau havien rebut 2 ordres judicials per desallotjar l'espai i havien demanat l'aturada de l'expulsió perquè consideren que vulnera els drets fonamentals. També demanaven que el desallotjament s'ajornés 3 mesos per no quedar desemparats en ple hivern, però aquest mateix dimecres el jutjat ha rebutjat les 2 peticions.
Un dels 3 condemnats per la violació en grup a una menor a Molins de Rei no s'ha presentat als jutjats aquest matí. L'Audiència de Barcelona ja ha dictat un ordre de cerca i captura.
La secció 6a de l'Audiència els havia citat avui després de condemnar 3 homes a 20 anys de presó per delictes contra la llibertat sexual. 2 d'ells s'han presentat a la vista i els magistrats decidiran què resolen sobre la seva situació personal.
I en política, el govern espanyol contesta la proposta de referèndum del president de la Generalitat, Pere Aragonès, dient que no contemplen res més que el marc de la Constitució i la llei. Judit Casellas, bona tarda.
Bona tarda. Sí, en una entrevista a Telecinco, Isabel Rodríguez ha constatat com la Generalitat no ha renunciat als seus plantejaments i tampoc no ho ha fet la Moncloa. Les relacions entre els dos governs s'han de produir en el marc de la Constitució i la llei, ha dit, i en aquest mateix sentit s'hi ha pronunciat el portaveu del PSC, Salvador Illa, des de Madrid.
Yo digo que no va a haber referéndum de autodeterminación. Nosotros hemos defendido siempre que haya un diálogo, que habrá una negociación para llegar a acuerdos y no estamos en contra, ni mucho menos, de que esos acuerdos se sometan a la consideración de la ciudadanía de Cataluña, ¿no?
Illa creu que la societat catalana està farta de la divisió.
El 62% dels catalans aproven el primer any del govern aragonès, tot i que la nota mitjana no arriba al 5. Concretament és d'un 4,85.
L'estudi del Centre d'Opinió mostra que, malgrat que la nota mitjana obtinguda pel govern és de 4,85, el 62% dels enquestats situa la valoració de l'executiu per sobre del 5 i el 37% per sota. L'enquesta està elaborat amb una mostra de 1.500 persones entre el 25 de novembre i el 15 de desembre, quan va començar la 6a onada de la pandèmia del coronavirus i poc abans de l'aprovació dels pressupostos tant catalans com estatals.
I avui fem els esports una mica abans. Carla, el Barça no aconsegueix el passi a la final de la Supercopa d'Espanya, el caure davant el Real Madrid per 2-3 a la pròrroga en un partit molt lluitat i amb un Barça millorat respecte als últims temps.
Ansu Fati empatava a 2 al minut 83 i el partit es decidia a la pròrroga amb el gol definitiu de Valverde. Malgrat el resultat, el Barça va competir el partit i va deixar bones sensacions. El president del club, Joan Laporta, es mostrava orgullós i dedicava aquestes paraules a la plantilla a l'acabar el partit.
Todos los jugadores estamos orgullosos de ser del Barça. Más que nunca, los mensajes que tenemos que llegan desde Barcelona, el partido que habéis hecho, que heu donat la cara en tot moment, i que heu mostrat talent, heu mostrat orgull, heu mostrat capacitat de superar-vos vosaltres mateixos, heu estat valents.
Tot i el joc millorat, el tècnic Xavi Hernández insisteix, però, en que el camí correcte és el de trobar la victòria. El proper partit dels blaugranes és el de la Copa del Rei contra l'Atlètic de Bilbao a Sant Mamés, un escenari on el tècnic només contempla el triomf. Un Barça que, per cert, avui ha fet oficial la finalització de la cessió de Yusuf Demir, que torna al Ràpid de Viena.
Després d'aquesta derrota del Barça a la semifinal de la Supercopa d'Espanya, avui és el torn de l'Atlètic de Madrid i l'Atlètic de Bilbao.
El partit es jugarà a les 8 del vespre. Els matalassers arriben a la trobada amb les baixes de Griezmann i Savic, que tenen lesions musculars. Pel que fa a l'equip basc, que és l'actual campió d'aquesta competició, no podrà comptar amb un Unai Vencedor al mig del camp a causa d'una lesió també.
El Barça femení ja ha venut més de 50.000 entrades en menys de 48 hores pel clàssic de la Champions, que es disputarà el 30 de març al Camp Nou.
En les primeres 24 hores, amb la venda oberta només per socis, es van retirar fins a 35.600 entrades. Avui, oberta la venda a tot el públic, la demanda ha seguit a l'alça a nivells de saturar la pàgina web. I ja hi ha moltes localitats de l'estadi que estan esgotades. Les entrades es poden comprar a la web del club i fins dissabte compten amb un 50% de descompte amb el codi CAMP950.
En bàsquet, també el Barça avui rep al Palau l'actual campió de l'Eurolliga, l'Efes.
L'equip intentarà mantenir-se líder a la competició europea i oblidar-se per complet de la derrota de davant l'Olímpic de Milà del dimecres. Pel partit, Saruna Jessica Vicius podria recuperar Dante Exum, que està pendent de la prova PCR. Aquí no podrà disputar, però per lesió són Oriola, Calates i Abrines.
El Dakar, Carlos Sainz, s'ha emportat la seva segona victòria al guanyar l'onzena etapa.
El madrileny suma així 41 victòries d'etapa al seu palmarès. Nassar Alatillà és el líder en cotxes a falta de l'última etapa de la competició. Sebastián Loeb és el segon, encara molt lluny del pilot qatarí. Si no hi hagués cap problema, Alatillà pot conquerir el seu quart Dakar demà en l'última etapa. En motos, Sam Sunderland ha quedat segon a l'etapa d'avui, a 4 segons de Coben Benavides, però és líder a la classificació general amb un marge de gairebé 7 minuts sobre Pablo Quintanilla, que és el segon.
I en tennis, Novak Djokovic ha estat inclòs al sorteig del quadre de l'Open d'Austràlia, que arrenca aquest dilluns, tot i estar encara a l'espera de saber si es pot quedar o no al país.
Djokovic, que de fet coincideix en la mateixa part del quadre que Rafa Nadal, s'enfrontarà a la primera ronda al també serbi Miomir Kecmanovic. Nadal debutarà al torneig contra el nord-americà Marcos Giron. En tennis femení, també Paula Badosa ja és a la semifinal de Sydney després d'haver superat a la campiona olímpica Belinda Bencic. Ara buscarà el bitllet a la final davant la russa Daria Kasatkina, que ha guanyat a Garbiñe Muguruza aquesta matinada als quarts de final.
Punt i seguit. L'actualitat del dia en 30 minuts, amb Diana Silva.
Avui, 13 de gener, és el Dia Mundial de la Lluita contra la Depressió.
Quan el sol s'esconda i la noche busque tu luz, cuando la suerte te abandone, yo estaré aquí.
Segons l'Organització Mundial de la Salut, hi ha més de 300 milions de persones al món que pateixen una depressió. A més, s'ha demostrat que aquesta malaltia mental és la principal causa de discapacitat a tot el món.
L'any 2020, una de cada quatre persones ateses als centres de salut mental d'adults a Catalunya va ser per depressió. En total es van atendre 45.000 persones amb aquest diagnòstic i més del 70% eren dones.
La depressió pot arribar a ser crònica o recurrent i, en el pitjor dels casos, conduir al suïcidi.
Des que es va crear l'estiu del 2020, el telèfon de prevenció del suïcidi de Barcelona ha atès aproximadament 6.000 trucades. Tot i que els seus responsables alerten que el nombre de trucades ha anat augmentant, també deixen clar que fins i tot en els casos més greus, la depressió es pot tractar i tenir cura.
Quan ja no qui quieras verte y no puedas estar bien.
A la Marató de TV3 dedicada a les malalties mentals, la cuinera Ada Parellada va explicar que fa més de 20 anys va patir una depressió que la va portar a intentar suïcidar-se. Això va passar quan l'Ada tenia 30 anys i aquest és un fragment del que va dir a la Marató.
He dubtat molt. Explicar-ho per tots ens sembla que no ha de ser gratuït, que no serà gratuït i que tindrà conseqüències. El que passa és que hem de procurar que dins de la balança de les conseqüències, de la gratuïtat i les conseqüències, doncs, sigui una manera d'ajudar a la desestigmatització i que sigui una manera de salvar vides.
Ada Parellada, bona tarda.
Molt bona tarda.
Quines han estat aquestes conseqüències? Què ha suposat per tu explicar el que vas viure?
Doncs mira, jo estava realment molt espantada perquè tenia doncs, que això m'afectés a nivell fins i tot professional. I al contrari, ha estat un allau de suport, unes mostres d'afecte infinites, d'estima i moltes confessions, no? Vull dir, confessions a través de missatges, etcètera, no? I bé, les conseqüències han estat del tot positives. Ha estat absolutament corprenedor descobrir quantes persones ho tenien, han patit situacions similars i ho tenien tot ben desat o ben amagat, no? Que aquest és un dels temes que ens preocupen o que més ens tenen angoixats, no?, el fet d'haver patit aquests episodis i després doncs, voler-los amagar o no voler-los compartir precisament per tot l'estigma que acompanya.
Fa més de 20 anys que vas patir aquest episodi i fins ara no n'has volgut parlar o no ho has fet públic. Què era el que et feia més por o què era el que et tirava enrere per no parlar-ne?
De fet, jo he estat molts anys sense parlar-ne i intentant oblidar-ho, eh? O sigui, fent vida normal perquè em considero que estic recuperada totalment. Però si hi ha una cosa que m'acompanya en el record d'aquest episodi és la vergonya. La vergonya d'haver volgut treure'm el més preuat que tenim. I també l'egoisme, no? El sentiment de que estava fent una criaturada. I una cosa que de les que recordo de quan vaig sortir de l'hospital, les dues vegades que vaig sortir de l'hospital, un cop vaig recuperar la consciència, etc., era demanar disculpes als metges que m'havien atès, no?, d'urgències, perquè sí, obrir els ulls i dir, ho sento molt, és que em sap molt greu haver-vos donat feina. Em sento totalment avergonyida d'haver causat aquestes molèsties. I sortir de l'hospital amb el cap cot, amb la idea aquesta doncs, d'haver fet una criaturada i que, a més, havia molestat altres persones. I amb un sentiment de frustració per no haver aconseguit l'objectiu i que ara havia de carregar no només amb el dolor, sinó també amb la vergonya. I aquest és un dels temes que més dolor causen, no? Perquè tu estàs malalt, i m'agrada molt reforçar aquesta paraula, estem malalts, som malalts, és una, com tota malaltia, és transitori. Poses malalt, et diagnostiquen, et mediques i et vas curant amb el temps que necessita doncs, qualsevol malaltia per ser curada, no? Però després et dona aquesta sensació terrible de vergonya d'haver volgut fer, haver arribat fins a aquest límit, no? I això és terrible, terrible. I continuo sentint-me una mica avergonyida, després d'això de la Marató i després d'haver parlat amb vosaltres una altra vegada, no? I fins i tot quan algú ara doncs, em mostra el seu suport i m'ho diu, ens trobem pel carrer o venen al restaurant i m'ho diuen, no li trec importància, dic, no, res, ja està passat. I no deixa de ser que continuo sentint vergonya. I em sembla que ningú que ha patit doncs, qualsevol malaltia pateix aquest sentiment de vergonya afegit un cop ho ha superat o durant el procés de recuperació. No? O sigui, ningú diu, escolta, he tingut una apendicitis, quina vergonya, no?
I després d'aquest sentiment de vergonya que encara dius, no, que encara tens, i d'aquesta culpabilitat que explicaves, com és el moment en què decideixes explicar-ho? Què és el que et fa fer com canviar el clic?
Ara mateix m'estic penedint de tornar-ne a parlar. Mira aquest tipus. Espero que, i desitjo que això contribueixi enormement a la desestigmatització, perquè si me n'estic penedint de parlar-ne és perquè jo mateixa l'estigmatitzo. No és només l'entorn que t'estigmatitza, sinó aquesta vergonya que t'explicava i aquesta, fins i tot, mandra de tornar a obrir aquest episodi, no és altra cosa que un mateix també s'estigmatitza. És a dir, que des de la marató van insistir molt en que ho expliqués. No va estar una petició pròpia, no? Em va costar molt, molt, molt explicar-ho. Una altra de les raons és perquè em sentia que vulnerava la meva intimitat. Mm-hmm. Saps? O sigui, que em despullava. I segons com, que jo no havia de per què mostrar les meves vulnerabilitats ni despullar-me d'aquella manera. Però, bueno, a la marató doncs, em van fer entendre que això podia ajudar moltíssim a la desestigmatització i també, per descomptat, ajudar moltíssim a les persones que estaven patint o que havien patit un episodi d'aquest caire. Va ser el detonant, el fet de que gràcies a aquesta confessió, deixa'm dir aquesta paraula, aquesta confessió, perquè és així com ho sento, podia ajudar moltíssim altres persones. I he constatat que així ha estat. Moltes persones s'han vist emmirallades, han vist que la seva situació havia estat o és similar a la que jo havia patit i era una manera d'apoderar-la. És a dir, una malaltia mental sempre consideres que tu no et passarà mai. No et passarà mai. I quan a tu et passa, consideres que és un episodi que ha sigut conseqüència de la pressió exterior, de la pressió de l'entorn, et justifiques i li treus la paraula de seguida malaltia i mental, de seguida que pots.
Precisament tu a la Marató vas explicar que abans de patir la depressió deies que creies que l'ansietat i la depressió eren collonades. Ara, després de tot, quina paraula li posaries a la depressió?
Per descomptat, collonada no, perquè jo vaig patir moltíssim, moltíssim. Vaig patir molt. I, evidentment, collonada no. I posaria el que és malaltia mental. I com a tal, insisteixo, com a tota malaltia transitòria. És a dir, no com una qüestió de caràcter, que és un dels grans temors que patim les persones que ho patim, no? Que ens sentim febles. No prou resilients, no prou fortes per afrontar el món, no? Per tant, ens sentim persones febles. I no té res a veure amb això, sinó que són moments en els quals necessites ajuda, i aquesta ajuda sempre és un metge, i desitgem que aquests metges cada vegada estiguin més a l'abast de tothom, perquè una de les coses que arran de la marató se m'ha fet palès, i que jo no hi havia ni tan sols caigut, és que no tothom té accés als metges especialistes, no? Perquè continua havent-hi poca sanitat pública en aquestes disciplines, saps? I clar, jo vaig tenir la gran oportunitat, la immensa sort, de poder pagar un psiquiatre privat. I això no tothom. I llavors aquestes persones sí que tenen un escenari dantesc, no? Les persones que no poden pagar un psiquiatre privat, que els acompanyi, que els diagnostiqui i que els mediqui, això és d'una gravetat enorme.
Ada, ja per acabar, ara que no, tu has superat aquesta malaltia, què li diries a algú que està ara mateix passant per una situació així?
Bé, a mi no tinc la capacitat de donar consells, perquè no sóc una experta, eh? Només puc dir això, no? Que es deixi ajudar. Que es deixi ajudar, i també per l'entorn, eh? No només per als metges, sinó perquè un dels records que tinc és deixeu-me tranquil·la, no us necessito per res, o sigui, com també una sensació i un interès sobretot d'aïllament, de no molestar ningú, i de que això m'ho passava sola, que no volia ni que afectés a ningú del meu entorn, ni creia ningú capacitat, ni ningú capaç d'ajudar-me, no? I crec que una abraçada no et curarà, però potser et salvarà. Saps? En els moments més crus, més foscos, més terribles d'aquesta malaltia, una abraçada, doncs, et pot salvar. I crec que, i li vull dir això a aquesta persona, no? Que es deixi acompanyar per les persones que potser no en saben, però que tenen aquesta bona intenció i que t'estimen, i que després immediatament visitin a un metge que els pugui diagnosticar i que els expliqui, perquè a mi el que em va ajudar moltíssim és que aquest metge em digués no estàs boja, no ets una persona feble, sinó que hi ha hagut un cúmul de circumstàncies que t'han abocat a l'extrem, no? Però que ho podem arreglar.
Adam, moltes gràcies per haver estat amb nosaltres aquesta tarda, per haver volgut tornar-ne a parlar, i una abraçada molt forta.
Gràcies a vosaltres per donar-me cobertura.
Cuando el sol se esconda y la noche busque tu luz, cuando la suerte te abandone, yo estaré aquí. Cuando las horas te atrapen, cuando el cielo caiga hacia ti, cuando el miedo te despierte, yo estaré aquí.
Nosaltres ho deixem aquí. A la producció hem tingut el Pau Massip i a la tècnica el David Morral. Més informació als butlletins horaris i a la web i a les xarxes socials de Ràdio Estel.
No fregaré per encontrar tu amor. Cuando ya no quieras verte y no puedas estar bien, cuando no queden esperanzas, yo estaré aquí. Cuando la lluvia no te duerma, cuando no bailes tu canción, cuando las lágrimas estaré aquí. Vamos a hacer un paso más los dos. Naufragaré para encontrar tu amor. Deslumbraré a tus miedos en la habitación.
Ràdio Estel.
Els dissabtes a 8:15 del vespre, Viure en Salut, un programa per estar al dia de tots els avenços en salut natural de la mà de professionals, amb Magdalena Romo. Per viure millor, pren nota. Escolta els dissabtes a 8:15 del vespre, Viure en Salut, a Ràdio Estel.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Tots els serveis de l'Església de Barcelona al teu mòbil. A partir d'ara, amb la nova app Full Dominical, a més d'accedir a la versió digital de la publicació, hi trobaràs també les lectures del dia, l'agenda diocesana i el mapa de les parròquies de la diòcesi amb els horaris de missa. I també tota la informació de Catalunya Cristiana i Ràdio Estel. L'app Full Dominical es pot baixar gratuïtament tant per telèfons Android i Apple. Recorda-ho, Full Dominical.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.